Garrotxa Activa, la teva assessoria a Olot. A Garrotxa Activa administrem comunitats de propietaris. Oferim serveis de compra, venda i lloguer d'immobles. Som assessors experts fiscals, comptables i laborals, tant per a empreses com a particulars. Si busques una gestió professional, tria Garrotxa Activa. A Olot, a l'Avinguda Sant Jordi 166, telèfon 972-2751-12. I ara també ens trobaràs a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. Garrotxa Activa, més de 20 anys, assessorant persones.
La campanya de les rendes ja ha començat. Des del 6 d'abril ja es pot consultar l'esborrany per internet i presentar-lo de manera telemàtica. Els que vulguin presentar-la per telèfon s'hauran d'esperar fins al 5 de maig. I qui vulgui anar a les oficines de l'Agència Tributària perquè li facin la declaració ho podrà fer a partir del dia 1 de juny. L'Agència Tributària calcula que aquest any haurà de tornar 11.122 milions d'euros, gairebé un 6% més que la campanya anterior, en la que consideren que és la tornada a la normalitat després de les alteracions que va provocar la pandèmia, sobretot perquè van augmentar el nombre de contribuents en ERTO que es van veure abocats a declarar. En total, les fregaran els 22 milions de declaracions. Aquest any s'hauran de tenir en compte diverses novetats, com ara les que fan referència als trams alts de l'IRPF, els plans de pensions i també les famoses criptomonedes. A aquesta hora estem en condicions de saludar la Montse Curós, que és sòcia i administrativa de Garrotxa Activa, i a la Júlia Plana, que és membre també de l'equip de Garrotxa Activa. Benvingudes, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
Bon dia.
Bé, d'entrada, qui ha de presentar la declaració de la renda?
D'entrada estan obligats els que superen la quantitat de 22.000 euros bruts amb rendiment de treball o els que tenen dos pagadors i el segon o més supera 1.500 euros.
Aquest tema és un tema especialment polèmic, no? Montse, el tema d'aquests dos pagadors, perquè aquí entrem una mica en el tema de la justícia. Moltes vegades quan hi ha dos pagadors no és perquè un vulgui tenir dos pagadors.
Sí, perquè moltes vegades els dos pagadors venen derivats, per exemple, aquest any, aquests últims dos anys arrel del tema de Covid, poden venir derivats del tema de la feina, vale, del rendiment de treball de, del centre de treball i vale, per haver cobrat un ERTO. Vale? Llavors, aquí moltes vegades això fa que ens obliga, vale, perquè el que superi aquí dos pagadors a partir de 14.000 euros ja estan obligats, vale, i llavors automàticament ja els hi obliga a fer la declaració de renta. Què ens trobem? De que en els segons i tercers pagadors, o sigui, l'ERTO o altres prestacions, vale, moltes vegades no porten retenció, vale, i llavors quan tu sumes amb la teva declaració de renta, amb els teus rendiments del treball, fa que llavors et surti a pagar. Per què? Perquè la retenció no està ben calculada, vale, amb tots els teus rendiments del treball, tots els ingressos globals de anuals.
I què passa quan no està ben calculada? Tenim dret a reclamar o com ha d'anar això?
Bueno, potser no m'he explicat bé perquè no és que no estigui ben calculada, o sigui, cada percentatge de retenció va en funció dels rendiments del treball i de la situació familiar. Llavors, si tu tens un certificat de treball d'una empresa, ells et calculen el percentatge de retenció en funció de l'import que tu cobres i la situació familiar, i quan tu cobres d'ERTO o cobres, és igual, una pensió de viudetat, que pot ser un segon pagador, o has canviat de feina i per tant tens dos feines, vale? Què vol dir? Que aquesta altra entitat també calcula en funció d'aquest aquest rendiment el percentatge de retenció. Llavors, com que la renta és un impost que és progressiu, com més guanyes més pagues, vale? A la que sumem els dos imports dels dos certificats de les dues empreses o de l'ERTO o de la viudetat, vale? No tenim prou càlcul de percentatge de retenció. Llavors és quan ens surt a pagar perquè ens falta diners per acabar de pagar.
Per tant, entenem que aquests dos pagadors no han de ser forçosament simultanis, és a dir, no es tracta només d'aquelles persones que tenen dues feines ara mateix o que ara mateix cobren de l'atur i de la seva feina per un ERTO, per exemple, sinó que si durant l'any canviem de feina ja s'entén que hem tingut dos pagadors.
Sí. O sigui, tu pots haver treballat durant els tres primers mesos de l'any en una empresa, a partir de l'abril fins al desembre en una altra, això ja s'entén dos pagadors, pots tenir simultàniament, si per exemple tu ets vídua, doncs pots tenir la teva feina els 12 mesos en el mateix lloc i tens la prestació de viudetat, per tant ja són també dos pagadors perquè te paga la seguretat social i te paga l'empresa, si estàs algun mes en tema d'ERTO o a l'atur, vale? O si tu treballes la jornada complerta en una empresa, però llavors el cap de setmana vas a un restaurant, per tant també ja són dos pagadors. Si cobres, per exemple, un pla de pensions, ja són dos pagadors, el de la feina més el pla de pensions. Vale? Vull dir que hi ha moltíssims casos, vale, de que suposa, vale, l'obligació aquesta dels dos pagadors.
I això els ciutadans ho entenen?
Sobretot el que, no, el que costa una mica d'entendre és quan tu canvies de feina, ¿vale? Que llavors, o sigui, la gent quan ja té un altre un sobreingrés, moltes vegades ja n'és més conscient, ¿vale? Però quan tu durant 6 mesos estàs en una feina i els altres 6 mesos estàs en una altra, com que més o menys, pot ser més o menys la teva retribució, però vull dir que has estat els 12 mesos treballant, aquí és allà on realment pot haver-hi una mica de disconformitat o que costa una mica més d'entendre, ¿vale? Perquè el percentatge de retenció és inferior en el segon pagador.
Per tant, en cas de que canviem de feina, hauríem de pactar sempre el mateix tant percent d'IRPF perquè això no ens penalitzés?
Sí, això seria el aconsellable. ¿Vale? Perquè si tu no per certificat de renda t'apliquen, per exemple, un 12 o un 14% de retenció, ¿vale? En el segon, si comences a treballar, per exemple, al setembre, doncs, esclar, de setembre a desembre tindràs 3 mesos de retribució, aquella empresa potser t'aplicaria un 5%. Perquè aquesta segona empresa el que fa és agafar el que et pagarà de setembre a desembre, clar, més la paga extra, i per la situació familiar. ¿Vale? I llavors, esclar, et surtes com si durant tot l'any que s'hagués cobrat, m'ho invento, 6.000 euros. Clar, amb 6.000 euros, primer que ja quasi no tinc ni obligació. Llavors pot ser que et surti la retenció zero. Uh-huh. Clar, llavors, aquests 6.000 euros que tenies retenció zero o un 4% de retenció comparat amb la resta, ¿vale? Llavors per això ens falta, ¿vale? Importa el moment de fer la declaració de renda.
Aquesta declaració, aquesta campanya de la declaració de renda a la que entrem ara, és la campanya dels ERTOs per excel·lència o ja va ser la campanya anterior?
Aquest any segurament també hi haurà molts ERTOs, però la campanya anterior també n'hi van haver molts. Mm. Llavors, com que el Covid va durar del 20 al 21, i poder encara hi ha gent que ho està arrastrant, però sí.
El que passa que la diferència, jo penso, d'aquest any, de la renta del 21 respecte a la renta del 20, és que l'any passat, la renta del 20, hi havia molts ERTOs que estaven mal calculats o mal aplicats, o es havien pagat imports que no els hi pertocaven, vale? I llavors hi havia, o sigui, des de l'INEM, vale? Van fer els certificats, no malament, en funció del que havien cobrat, però realment eren prestacions indegudes, que llavors l'INEM els hi va reclamar no contribuint i s'han hagut de fer moltes rectificacions de declaracions de renda. Perquè inicialment, l'any passat, les vam declarar amb el que deien el certificat de retencions que havien cobrat, que sí que realment havien cobrat allò, però realment llavors no els hi pertocava legalment allò, i llavors havien de fer una devolució de 2.000 euros, per tant llavors vam haver de fer una rectificació perquè evidentment no declarem uns ingressos que els hem hagut de retornar, que no ens pertocava.
Clar, la qual cosa, amb una persona ja prou afectada per un ERTO que a sobre hagi de pagar i que a sobre després encara li reclamin, vés a saber què, perquè ells s'han equivocat, això és una cosa difícil, no, d'entendre.
Això sí que va ser, l'any passat va ser el punt més difícil, ¿vale? Perquè la situació econòmica, la situació del carrer, realment crispava una mica, ¿vale? Amb tota la situació del Covid. Uh-huh. Per la desconeixença, per el que realment estava passant, pel tema econòmic, perquè les empreses tancaven, pels ERTOs que s'allargaven, ¿vale? Una mica per tot plegat. I llavors a sobre, quan fas la declaració de renda, et surt a pagar, t'han ingressat uns diners, els has de retornar i has de rectificar la teva declaració de renta.
Hem de recordar que quan parlem d'aquests ingressos sempre són bruts, no són nets, que
sempre
això és una cosa
bruts.
Important.
Sí.
Un dels canvis que hi ha en aquesta campanya afecta l'IRPF. Una de les principals novetats d'aquesta campanya és que han apujat 2 punts l'impost per rendes més altes. Expliquem una mica això.
Sí, tal com he dit abans, ¿vale? La renta és un impost que és progressiu, ¿vale? I la voluntat del govern és que els que tinguin les rentes més altes, vale, doncs tributin i paguin més el pagament en compte de la renda. Aquesta és la voluntat del govern, vale, que vol de mica en mica, vale, anar potenciant, vale, intentant de que no tingui el mateix tracte, vale, la classe baixa, la classe mitjana respecte a la classe alta o els que tenen els ingressos més alts. Vale, i llavors el que han intentat és apujar, vale, els trams més alts, perquè aquests doncs, automàticament doncs, ja paguin més diners.
Bueno, estem parlant de la gent que ha ingressat més de 300.000 euros.
Sí, sí, sí.
Per correcte. Tant, són quantitats a les que no tothom
evidentment,
hi arriba. I què passa amb les rendes d'estalvi?
Les rendes d'estalvi, aquest és un punt de que fa ja 4 o 5 anys com que de diners estalviats la gent ja en té, però cada dia costa més a estalviar, i l'altra cosa que costa més és que també les entitats financeres o les institucions financeres et retribueixin aquests diners. Vale? Per tant, llavors, aquí ja fa anys que fins a 1.600 euros de rendiments íntegres no estàs obligat a fer la declaració de renta, vale? Però, esclar, 1.600 euros anuals bruts d'interessos és perquè has de tenir un capital bastant important en data d'avui. Per tant, aquest avui dia ja no és el punt fort de... Vale.
I amb els plans de pensions? Què passarà amb els plans de pensions?
Els plans de pensions, vale, Hisenda el que vol, ja va, o sigui, l'any 2006 va fer un canvi, vale, de tributació, perquè abans pràcticament eren totalment exents, o sigui, tu havies d'anar desgravant i llavors automàticament tu només havies de declarar una part, vale, i des del 20 de gener del 2006 van canviar la tributació de que les aportacions fetes abans d'aquesta data continueixen gaudint d'aquest 40% de reducció, vale, ara actualment amb un 30%, però les aportacions fetes del 2006 fins al dia del rescat, aquestes tributen íntegrament. Aquí què ens trobem? Que mentre tu vas fent les aportacions dels plans de pensions, vale, aquesta base te la deixen reduir. Vale? O sigui, tu fas una aportació, per exemple, ara aquest any te parlaré de la limitació, eh? Uh-huh. Però tu havies, fins l'any passat eren fins a 8.000 euros, vale? I tu havies fet aportacions, o una aportació única o aportacions mensuals, és igual, però al cap de l'any el total que havies aportat, doncs aquell import et reduïa la teva base imposable. Vale? Ara aquest any el que han volgut fer ha estat limitar aquest límit d'aquest tope d'aportació en el pla de pensions, passant de 8.000 euros a 2.000. Vale? Llavors, per tant, això què vol dir? De que la gent que havia fet aportacions al pla de pensions i que reduïa, vale, la seva base imposable, perquè el reduir-la vol dir que paguem menys impostos, doncs aquest any es veuran afectats perquè el màxim, el límit d'aportació són 2.000 euros. El rescat continua sent tributat de la mateixa manera, vale? Íntegrament, l'import íntegre que tu rescatis del pla de pensions, vale, tributa com a rendiments del treball, excepte les aportacions, com he dit abans, del 20 de gener del 2006, que aquestes sí que tenen una reducció.
I en quin tant percent, si rescatem el nostre pla de pensions, o va en funció de la quantitat?
No, com que se sumarà amb els rendiments del treball, o sigui, sí, serà, si tu tens una base imposable de 30.000, doncs, i tens un pla de pensions de 20.000, doncs la teva base imposable serà 50.000. Per tant, en principi, o sigui, tant seria de dir jo tinc un rendiment de treball de 50.000 que tenir un pla de pensions de 20 i un rendiment de treball de 30, perquè se suma absolutament amb la teva base imposable.
Ara aquí hi haurà molts oients que pensaran això no és just, no?
Sí, el que passa que la voluntat del govern era que mentre tu vas fent el pla de pensions pensant en la teva jubilació i pensant de tenir un estalvi el dia de demà, et deixava reduir, per tant automàticament la que reduïes deixaves de pagar impostos.
Clar.
Vale? Llavors, i durant tota la vida del pla de pensions. Llavors, quan ens hem estalviat aquests últims anys, el que ens hem estalviat d'impostos per fer aquestes aportacions al pla de pensions, ja no ens en recordem i ara, quan el dia que el rescatem, haurem de pagar-ho.
Escolta, Montse, una pregunta. Si hem de rescatar el pla de pensions perquè ens quedem a l'atur, també ens tributa en aquesta circumstància?
Sí. El pla de pensions, vale, és un sistema de que no tot deixen rescatar, excepte que no hi hagi alguna circumstància com aquestes, vale, o que tinguis te reconeixi una minusvalia, que quedis més d'un any a l'atur, vale, perquè si no doncs has de complir una sèrie de requisits com arribar a la jubilació o complir els 65 anys.
Uh-huh.
Però en aquests casos circumstancials sí que realment llavors et deixen fer el rescat. Tot i que a partir del 2025, i no recordo d'ara qui més, això el govern ja ho té aprovat de que ho volen canviar i que qui tingui un capital allà aportat en el pla de pensions el pugui rescatar per qualsevol motiu personal o per el que ell vulgui poder-lo rescatar.
I també tributaria com a rendiment del treball o en de aquestes
moment, sí,
circumstàncies específiques la cosa va diferent?
No, també tributa com a rendiment del treball.
Estem en una època en la que es fomenta molt el tema de la rehabilitació d'habitatges, el tema d'energies alternatives. En aquestes circumstàncies, quines són les novetats que presenta la declaració de la renda d'aquest any?
Aquest any, una de les novetats és que les famílies o la gent que hagi volgut millorar la seva eficiència energètica de casa tindrà diferents percentatges de deducció. Llavors, un primer percentatge que trobem és el 20% de les quantitats que s'hagin satisfet per reduir la demanda de calefacció i refrigeració de les cases, amb una base anual màxima d'uns 5.000 euros anuals. La següent percentatge serà les quantitats satisfetes per la millora d'energia renovable, que serà un 40% de la base anual, que seran 7.500 euros.
Llavors també hi ha una altra reducció, que és el 60%, vale? Però aquest és més complex i, per tant, aquests dos trams primers són els que realment, primer de tot, el que la gent del carrer doncs, se'n podrà gaudir. També s'ha de dir que aquest import, aquesta base de deducció, vol dir les obres que inverteixen, o sigui, el que realment faran, si canvien, per exemple, posen plaques solars, doncs seria tot el que és el projecte, les obres de reforma, la compra del material, vale, els certificats energètics, o sigui, tota la despesa que inverteixin per col·locar les plaques solars entra dintre aquesta base de deducció. Però en aquesta base de deducció s'haurà de restar l'import de subvenció si te l'han concedit.
Val, per tant, anem a pams. És a dir, jo vull canviar les finestres de casa i, a més, vull posar plaques solars. Sí?
Sí.
Jo encarrego el projecte tècnic, encarrego la compra del material, ho instal·lo, etcètera, etcètera, etcètera. Tot això ho he de portar, o sigui, tot això ho he de declarar d'entrada a Hisenda.
Tot això has de guardar el justificat, o sigui, has de guardar les factures,
sí.
Vale? Sobretot, no es pot pagar res amb efectiu, vale? Encara que la factura pugi menys de 1.000 euros, vale? Aquí tot el justificat ha de ser pagat per transferència bancària, vale? O un gir bancari com el proveïdor te giri, vale? I l'altra cosa important és, vale, que abans de realitzar aquestes obres, vale, tu has de fer un certificat energètic, perquè aquí s'haurà de demostrar que has tingut una davallada. A veure, si moltes plaques solars, la finalitat ja és aquesta.
Ja és aquesta.
Per tant,
vale,
però que s'haurà d'acreditar davant d'Hisenda, i veurem en el futur, més endavant, a Hisenda com ens demana, si ens demana els certificats energètics, si ens demana que l'empresa ens vingui a fer un control anual, o veure com els hi demostrem, o tan sols amb la factura de llum, veient el consum que estem baixant. Eh?
Quan jo tot això ho porto a Hisenda, llavors a mi això em beneficia, per entendre'ns, d'entrada, sense comptar subvencions?
Sí, o sigui, si en tu la instal·lació de plaques solars està costant, per exemple, doncs, 6.000 euros, vale? Doncs d'aquests 6.000 euros descomptarem si t'han donat algun import de subvenció, vale? Per tant, 6.000 menys 1.000 de subvenció, doncs hauríem de declarar 5.000. I d'aquests 5.000, doncs entre un 20 o un 40% en funció de si has canviat plaques solars, si has canviat les finestres, si has posat... Vale? Vull dir que... I és deducció directa. Eh?
Per tant, és un avantatge, no? És
sí,
a dir,
sí, sí.
Tot i que sigui una inversió que pot semblar grossa, després a mig termini ens surt rentable.
Sí, l'única novetat en aquest any 2021 és que aquestes obres s'han d'haver realitzat posterior al 6 d'octubre. O sigui, amb la renda que ens afecta aquest any, serien les obres a partir del 6 d'octubre fins a 31 de desembre. Vale? Aquest any 2022, vale, aquesta deducció es compleix fins al 31 de desembre del 22. Vale? Per tant, l'any que ve el tindrem ja per tot l'any. Vale? Però l'any passat, les obres que s'han fet amb anterioritat al 6 d'octubre no tindrien dret en aquesta deducció de la renda.
I el que és molt important és que tot... és a dir, no es pot pagar res en metàl·lic, eh? Ha de ser tot via transferència bancària.
Sí. Sí. Això és un dels requisits. Has de tenir factura en nom del titular que es vol deduir i el pagament per transferència bancària.
I això per què és així? Perquè la manera clàssica és la d'anar allà i pagar, no?
Sí, el que passa que el govern ja fa temps, ja fa 5 o 6 anys, que està intentant limitar el tema d'efectiu. Vale?
Val.
Des de ja l'any passat, des del 12 de juliol de l'any passat, ja ho va obligar que quan ja intervé entre un particular i un empresari, o sigui, quan hi ha factures entre un empresari i un particular, doncs, que superen els 1.000 euros, ja no es pot pagar amb efectiu. Vale? Tu ara vas a comprar qualsevol cosa que pugi més de 1.000 euros i has de ja un targeta de crèdit, un transferència bancària, o t'han de girar un rebut. Per tant, això és el que vol fer, vale, de control, i suposo que és una mica per evitar que no hi hagi frau i que realment, m'entens, perquè pagar amb efectiu, bueno, és molt més fàcil, però en canvi si fas una transferència bancària ha de sortir els diners de la meva compte i han d'anar destinades a l'industrial.
De totes maneres, totes aquestes qüestions lligades amb el món de la rehabilitació, per exemple, de plaques solars i tot això, m'imagino que ho veurem més de cara a l'any que ve, no? Perquè com que s'ha incrementat tant la llum durant aquest any, molta gent és quan ara s'ha plantejat seriosament dur a terme aquesta inversió, no?
Sí. Sí. Realment, l'any passat, ja t'he dit, les obres han de ser a partir del 6 d'octubre, vale? Però l'any passat era la gent que era més conscient per ells mateixos, no derivats que vinguin una mica forçats per l'augment de la factura de llum, vale? Que ja hi ha moltíssima gent que han anat posant ja plaques solars i canvis de finestres o de la millora energètica. Però aquest any, evidentment, que sí que...
Bé, i posats a inspeccionar, entrem en el gran món de les criptomonedes, eh? Aquestes monedes virtuals que ningú té en mà, que ningú toca, però que qui les té, ara mateix té un patrimoni considerable. Què passarà amb els que tenen criptomonedes en aquesta declaració de la renda, Montse?
A veure, Hisenda el que vol és que qualsevol titular o propietari d'una criptomoneda, vale, vol que declari vale, que la té, vale, i el seu rendiment. Vale, i per tant vol que si ell té algun tipus de guany, algun tipus de benefici, doncs es declari com a guany patrimonial, vale, com si fos un altre tipus de guany. Hisenda, de moment, encara ja té una mica de control i ja està fent gestions i controls, eh? Però de moment encara és tot tan nou, vale? De que Hisenda encara tampoc no té coneixement, vale? Dels titulars dels criptomonedes, no té... i està intentant buscar mesures, vale? Per... i mesures de control, vale? Buscant aliats, o sigui, amb les entitats financeres, amb entitats, vale? De... obligar-los a donar doncs, algun tipus d'informació perquè ells puguin tenir aquest control de qui són els propietaris o titulars d'aquestes criptomonedes.
Perquè veure, perquè els oients que no sàpiguen què és una criptomoneda, com la podríem definir, Montse? Què és exactament una criptomoneda? N'hem parlat diverses vegades aquí al programa, però ens sona tot plegat com molt efímer, però està movent molts calés, no?
Sí, sí, sí. Realment, o sigui... costa una mica de definir perquè fins i tot i de quan entendre, això són diners virtuals, és una moneda virtual, vale? Que o sigui, està en el núvol de que el fet, vale, de que tu siguis propietari vol dir que ja tens un patrimoni i que a més aquests últims 3 anys o 4 el que ha fet ha estat fer una evolució increïble, vale? I per tant els que fa 3, 4, 5 anys van apostar per comprar mig bitcoin o un bitcoin o d'això que costava, no sé, 5 o 6 mil euros, ara ho han multiplicat pràcticament per 10. Uh-huh. Vale? Vull dir que és una moneda virtual i que a nivell informàtic i a nivell vale, de grans empreses, doncs ja és una moneda que ja l'accepten. Hi ha empreses que ja t'accepten que puguis pagar doncs, amb monedes virtuals, i n'hi ha moltíssimes. Eh?
Una persona que tingui una criptomoneda, si no la mou, per entendre'ns, no la entra al banc, etc etc, no deixes rastre. Per tant, Hisenda aquí té molta feina a fer, no?
Sí, com que és tan nou, vale? Hisenda encara no té massa coneixement una mica de com... Però tot i així, déu-n'hi-do la informació que té Hisenda, perquè ja amb els esborranys d'algun propietari que tenia criptomonedes, amb els esborranys de renda de l'any passat, ja els hi informava, vale, amb una nota en el seu propi esborrany o amb les dades fiscals, els deia, vostè és titular de criptomonedes, volguem dir, ja sabem alguna cosa. Vale? Vull dir que Hisenda ja comença a tenir informació. Eh?
I això Hisenda ho havia caçat perquè aquesta criptomoneda s'havia utilitzat per fer alguna gestió concreta? I per tant, estirant d'un cantó i de l'altre, ho van deduir, no?
Probablement, perquè l'eina principal d'Hisenda, vale? Doncs és obligar a les empreses, obligar a les instituts financeres, a les entitats bancàries o qui d'això, que els donin informació per intentar ells anar casant i anar lligant doncs, tot tipus d'informació. Això ho fan amb les empreses. Vale? I llavors automàticament ells van lligant i van traient totes les... O sigui, les dades fiscals les obtenen, vale? Perquè obliguen a les empreses a que els hi donin aquest tipus d'informació. Per tant, doncs aquí amb les criptomonedes...
Serà al tanto.
Sí, serà exactament el mateix.
Perquè, Montse, si jo tinc una criptomoneda i te la vull vendre a tu, tenint en compte que en aquest moment costa un bitcoin 60.000 euros, aproximadament, com ho fem?
A veure, de moment, això... De moment, o sigui, la compra-venta entre particulars no és molt habitual, però això no tardarà, no tardarà de que sigui habitual i que segurament ja s'haurà produït, però bàsicament s'instrumenta sempre amb entitats bancàries o amb agents de borsa o amb institucions financeres, però vale, sí que es pot fer, perquè la titularitat, vale, tu quan et deixes el rastre i pots fer-hi un contracte de compra-venta i jo et faig el pagament i llavors automàticament jo soc titular, ja està. Llavors aquí què passa? Que si tu la vas comprar per un preu i ara l'has venut per un altre, automàticament es genera un guany patrimonial. Mm. I per tant això vol dir pagar impostos a Hisenda.
Passa tres quarts del mateix amb aquells que han comprat un pis i el volen dedicar a pis d'ús turístic, no?
Sí. Sí, 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 sí. O sigui, el tema dels apartaments turístics també és una altra de les coses que també ara ha fet un auge aquests últims anys, vale? I els propietaris d'apartaments turístics el que han de fer és declarar com a ingressos de capital immobiliari, Vale? Han de declarar tots els ingressos, vale? I es podran deduir, evidentment, totes les despeses que hagin generat aquells ingressos.
Atenció a aquells que ho anuncien a plataformes, no? Per exemple, tipus Airbnb, tot aquest tipus de plataformes de lloguer o de, no sé si dir, de cessió de l'espai, no sé, totes aquestes modalitats, de quina manera estan a nivell fiscal, però si ho anuncieu aquí, deixeu rastre, per tant.
Sí, perquè a més Hisenda ja els va obligar, ja fa, em sembla que fa 2 anys o 3, no recordo exacte, els hi obliguen a dir quins són els propietaris que tenen aquests pisos i, per tant, i quants dies o quins ingressos han tingut durant un exercici perquè Hisenda tingui la informació perquè el contribuent declari en la seva declaració de renta aquells ingressos. Vale? Vull dir que si tu el llogues directament en un particular, doncs aquest potser sí no queda rastre. Però si també te fan una paga senyal amb una transferència bancària, el rastre ja el tenim a través del banc. Vale? Vull dir que s'han de declarar tots els ingressos.
Montse, alguna consideració més, alguna recomanació més, ara que estem a principis de la campanya?
A veure, la recomanació seria de que és molt important, vale? De que la gent ha de recollir i tenir tots els papers, perquè Hisenda té 4 anys, vale? Perquè et revisin la teva declaració de renda. Tots ens pensem que amb les dades fiscals de que ens doni Hisenda ja en tenim prou, que els assessors fiscals amb això ja en feien prou. Això ens ajuda de que a vegades pot haver-hi algun tipus d'informació que el nostre client no ens informa a nosaltres i llavors ens podem descuidar de declarar-ho. Però l'important és que tinguem tota la documentació, que la tinguem guardada durant 4 anys, perquè és el que prescriu la declaració de renda, i que com més aviat la fàgim, és un impost que agrava moltíssima gent i que, no, i per tant, com més aviat la fàgim, millor que això. I, evidentment, de que els professionals són els que realment ens hi dediquem, estem assessorats, ens formem i podem donar un bon servei.
Montse Curó, sòcia i administrativa de Garrotxa Activa, i Júlia Plana, membre de l'equip també de Garrotxa Activa, gràcies a totes dues avui per acompanyar-nos i per aportar una mica de llum a aquesta campanya de la renda, que cada vegada presenta més novetats i de coses més curioses que fa uns anys enrere ni es plantejaven, com per exemple el cas de les criptomonedes, que és un dels que ara mateix fa aixecar més la cella. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies, bon dia. Molt bé.